Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Bon dia i bona hora. Mig quart d'una, comencem el passeu sense trucar. Darrer dia, Atenció, darrer dia del mes de setembre, demà ja a l'octubre. I vinga, anar fent. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores, senyors. Moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos un dia més. Com diu la Candela, aquest últim ja darrer dia del mes de setembre. Ai, senyor, se'n va setembre. Bueno, però entra l'octubre, arriba l'octubre. Arriba l'octubre, carai, carai. 30 de setembre, ens queden 92 dies per acabar l'any i fem el programa 2837. Bé, començarem dient que la Super Bowl, saps aquest gran espectacle del futbol americà, doncs ja saps que sempre hi ha uns shows i uns festivals allò a base de bé, no? I avui podem dir, segons ens informa La Vanguardia, que és un diari ben informat, doncs que el protagonista del show de la Super Bowl enguany serà Bad Bunny.
Ja ho sabia.
El Bugs Bunny.
El Bugs Bunny no.
El Bugs Bunny, qui harà aquest, el show aquest que fa, que es veu que és una cosa realment espectacular. I com diu aquí, diu, pondrà el espanyol en el mayor escenario global. Això no vol dir que vagi l'espanyol allà, Simplement l'idioma, Va per aquí, això. Perquè canta... Bueno, mirin, ara el sentireu. Ara sentireu el...
Bueno, aquesta és una cançó...
El conillet de... D'on és aquest paio, Candela, tu que en saps tant d'això?
Jo?
Ah, no?
Zumba!
Què? Què t'agrada? Ei!
Bueno,
ei, ei.
Bueno. Té marxa, no?
No, home, sí, tant.
Té marxeta. Aviam, però no el sento cantar,
Espera.
Espera.
Pa donde vamos, después de la playa, si no se camó, yo traigo la toalla.
És puertorriqueny.
Sí, és puertorriqueny.
Està
sí.
Bé.
Com el Feliciano.
Com molta gent.
Bueno, i com molta gent, sí, sí.
Ricky
bueno,
Martin, també.
Pues sí. Pues aquest serà doncs, el protagonista d'aquesta Super Bowl que arriba a la 60a edició. 60 edicions ja de la Super Bowl, que és aquesta final de la Lliga Americana de futbol, futbol americà.
Mm-hmm.
Doncs molt bé, això per una banda. Per una altra banda, si estàveu amoïnats amb el tema, doncs tranquils, perquè la J-Lo està fantàsticament bé, la Jennifer López, i ha dit que divorciar-se de Ben Affleck és el millor que li ha passat a la seva vida.
Que fort, no?
Sí, sí, sí. Ostres, és el titular de J-Lo, divorciar-me de Ben és lo mejor que me ha passat. Sí. Hosti, tu, com una cosa no? Tremenda, tremenda, tremenda. Després també hem tingut, bueno, han tingut per Barcelona Richard Gere, que aquest no para, amunt, avall, avall, amunt, amunt, avall, avall, amunt. No sé, podria venir a Andorra, també, ostres, ja posats a anar per tot arreu, doncs, home, venir a Andorra, encara que fos pues, passejar-se allà pel carrer de les botigues.
Això, que no coneixeria ningú aquí.
Sí, sí,
passes de desapercebut,
Ja, ja. Doncs Richard Gere, que sempre ha estat molt implicat en causes d'aquestes, de suport als menys afavorits, doncs, en aquest cas, doncs, ha donat tot el seu suport a Open Arms, a Barcelona. L'actor doncs, va estar amb l'Òscar Camps en el desè aniversari d'aquesta, doncs, d'aquesta gent que es dedica doncs,
a rescatar...
A rescatar, pues això, pastells.
Migrants, sí.
Que, i, bueno, ho passen fatal. També hi va estar-hi present el Joan Manel Serrat, que també va donar també el seu suport en aquest desè aniversari d'Open Arms. Després també, per consell mèdic, Dolly Parton ha tingut... Dolly Parton, la cantant de country, una de les més importants, doncs ha tingut que parar la seva feina, cantar, que és el que li agrada, evidentment, per motius de salut. La cantant s'ha proposat fins setembre del 2026, ha parat els concerts que estava fent a Las Vegas.
Home, ja té una edat, eh?
Doncs mira, té 79 anys.
Bueno, mira.
I encara canta. I encara belluga. I després també una altra cosa que tenim aquí és que la J.K. Rowling ha acusat a la Emma Watson d'ignorant.
Sí. Bon dia.
Diu, té poca experiència a la vida reial, ignora, és una ignorant. Això és el que li ha dit l'autora de Harry Potter a Emma Watson. O sigui que, déu-n'hi-do. Bueno, és que saps què passa? Que l'actriu doncs va dir que...
Que no li agradava Harry Potter?
No, que estava en desacord amb la transfòbia que tenia l'escriptora. Bueno, coses d'aquestes que sempre, doncs mira, se n'ha de parlar, poc o molt, no? Molt bé, avui, com dèiem, ho he dit, no?, que fèiem el programa 2837, sí o no? Bueno, és igual, fem el programa 2837, com sempre, en directe. Avui, que és dimarts, tindrem d'aquí una estoneta la presència del doctor Miralles, del Joan Marc Miralles, que avui crec
una data importantíssima.
Es veu que sí, eh? És una data...
Ja ens ho explicarà.
Data important. Bé, la frase del dia és de... Anem a la Índia, no? Rabindranath Tagore.
Diu... La veritable amistat és com la fosforescència. Resplendeix millor quan tot s'ha enfosquit.
Intentarem posar llum a la foscor.
Ah, això mateix. Sí, senyora. Bé, avui és Sant Jeroni.
Sant Jeroni, home, Sant Jeroni. Anem a parlar una miqueta de Sant Jeroni.
Sant Jerónimo.
Sí, Jerónimo. Sí, ja t'entenc, ja.
Va ser un índio.
No, home, no.
Un jefe apache.
Això no té res a veure.
Home, ja t'ho dic jo, del segle V. Bueno, no, aquest, l'índio no, eh?
No, ja.
Ja. Va.
Doncs Sant Jeroni és patró dels llibreters, biblistes i traductors.
Molt bé, molt bé.
I és un dels sants més influents dels primers segles del cristianisme. Va néixer a Dalmàcia.
Sí.
Ell era escriptor. A l'any 342, família cristiana, i el va enviar a Roma, la seva família, perquè perfeccionés els seus estudis. Un asceta, després el van batejar i ja s'ha orientat cap a la vida ascètica i va anar a viure a Aquileia i es reunia al voltant del bisbe Valerià. Se'n va anar a Cap Orient. Aquesta gent no paraven, eh? Imagina't quin munt de temps havien d'estar viatjant, eh?
Sí, sí, sembla el Richard Gere, aquest, el Sant Jeroni, amunt i avall.
Quan tornà a Roma, ja tenia un important bagatge cultural i va ser nomenat secretari del papa d'aleshores. Estem parlant del 382, eh? Damas primer, que li encarregà la traducció al llatí de tota la Bíblia.
Imagina't.
Feina per tota la vida.
Mare de Déu, mare de Déu.
Sí, 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 sí. Doncs res, avui és el sant de tots els Jeronis i també és Santa Sofia.
Sí, avui és Santa Sofia, sí. I Sant Antonino de Piacenza, Santa Eusèbia de Marsella, també Sant Gregori el Il·luminador, Sant Horaci de...
Honori.
Perdó, Sant Horaci, Sant Honori de Canterbury i Sant Ismidon de Die.
Tot inventat.
Tots inventats, sí, sí, et fotran tots. Ah, bueno, i també Sant Simon.
De Crespi.
Sant Simon de Crespi. Per cert, felicitem també a la Mònica Bellucci, que fa 61 anys.
Mira, ara s'ha quedat sense parella. Sí. T'ho dic per si t'interessa.
Bueno,
han deixat córrer amb el Tim Burton.
Ah,
portaven 3 anys de relació.
Ja, doncs escolta...
Van estar a les illes.
Sí, sí, algo vaig sentir, sí, que corrien per allà, sí. Mm. Sí. Tots dos o ell sol?
Que jo sàpiga, ell sol.
Ell sol, val. Molt bé. Després, avui també felicitem el pilot de Fórmula 1 i campió del món, Max Verstappen.
Ah, mira.
Que en fa 28.
Oh, és jove.
Bona edat,
sí,
bona edat.
Tant, home.
I després, avui fa anys, la mujer policia.
Home, l'Angie Dickinson.
L'Angie Dickinson. I atenció, perquè fa una edat també bastant important, 94 anys. L'Angie Dickinson. Així doncs que felicitats a tots, a totes, i que passeu un dia feliç. Molt bé. Què més? El sol ha sortit a les 7 i 51 minuts, se n'anirà a les 7 de la tarda, 39 minuts. Avui tenim 11 hores, 48 minuts de llum. El punt més alt, a la 1, 45 minutets. La temperatura mínima de 8, màxima de 22. La lluna, avui, canvi de fase, entra ja amb lluna creixent, per tant, si mireu, meitat il·luminada, meitat fosca. I el refrany, l'últim refrany d'aquest mes de setembre és aquest.
Al setembre, qui tingui blat, que sembre.
Pues apa, ja ho sabeu. Si teniu blat, a sembrar.
Perquè ja després es recull.
Després, clar, evidentment.
Doncs apa, li anem a donar aquest cop d'ull. Titulars de la premsa. Començo, com sempre, amb la digital. Ho fem avui amb l'altaveu. Govern adverteix que les empreses amb falsos transfronterers s'exposen a dures sancions. Ho ha dit la ministra Marsol. Si les multes han de ser més importants, ho serà. Ho seran, vaja. La sensació de malestar emocional va a l'alça, tot i que la població creu tenir un bon estat de salut, ens ho explicava i ens ho ampliarà també l'Aiman. Un resident a Andorra està acusat de la mort d'un home en una baralla en un poble de Conca. Això va ser a l'agost.
Sí.
Més temes. Prada Motxilla guanyarà un corredor verd amb més arbrat i un carril bici. I atenció, perquè qui contracti un guia de muntanya no homologat podrà ser sancionat. I la Mònica Dòria, que s'assegura la semifinal de canoa al Mundial d'Austràlia. La tenim lluny,
La tenim lluny, i tant,
sí.
I tant lluny.
Continues?
Sí, amb el Bon Dia, que diu que el consum de risc d'alcohol es dispara entre joves i homes grans. Afecta una de cada 5 noies fins a 24 anys, el doble que fa 15 anys. Això és el que diu aquesta enquesta de salut que s'ha fet, no? Es quadruplica en els homes entre 65 i 74 anys. El 2011 n'afectava un 2,4 i avui, dia d'avui, ja és el 12%. O sigui que la pujada és realment preocupant i tremenda, També diu que 3 de cada 10 dones tenen malestar emocional i dificultats per arribar a fi de mes. Cosa que també, doncs, cada vegada és més habitual, no? I Salut vol reformular els CAP perquè només el 15% de la població en té un de referent. Per altra banda, també hi ha una fotografia d'uns gossets i diu el paradís dels gossos. I per què?
Doncs a Can Rodes.
Sí, senyora, pioner al Parc Caní a Can Rodes.
Doncs a veure, fes el favor de portar el teu gos. Sempre t'estàs queixant que no té lloc, no tenen zones per gossets.
Sí, has d'anar a ficar el nas allà, eh?
Jo?
No, que dic que haig d'anar a ficar el nas.
Home, amb el gos, però, eh?
Home, clar, no aniré sol, aniré amb el gos, però...
També hi ha zones per desbarjo per lleu a gent,
Suposo que sí, no? L'espai diu que té 3 recintes, depenent de les característiques clau.
Està molt bé, això,
de l'animal, no?
I, està molt bé. Escolta, ho van inaugurar ahir, Andorra la Vella. Està
doncs
molt bé, molt bé.
Molt bona pinta.
Veus? Doncs au, ja ens ho explicaràs, a veure com està.
10.000 metres quadrats de terreny,
Ara que la gent reculli les caques,
Sí.
Pipicant i llocs d'així. No és perquè vagin fent les seves necessitats, que les poden fer allà en vulguin, però es recullen. I ha posats a fer demanem un cop més, ho faig aquesta crida amb nom de molta gent que m'ha estat parlant i tal, que posin unes quantes papereres més al Comú d'Andorra la Vella.
Doncs sí.
La zona d'allí on s'està fent el nou edifici i museu d'Andorra Telecom i tal. Ja estem mancades.
Manca
de papereres, eh?
Doncs sí.
Estaria bé sí, que em posessin.
Molt bé. Més coses, per exemple, l'oposició està en contra dels 5 milions del projecte Caldes. Per altra banda, també el senyor Ramon Aranda, l'home rècord de les Titan Desert, una cosa tremenda, aquest home. I què més? Que el PS vol criteris per habilitar els sanitaris i que el govern envia les primeres cartes informatives als propietaris de pisos buits. Alguna cosa s'ha de fer aquí. Això seria, diguem-ne, el més destacat a la portada del Diari d'Andorra.
El Digital Andorra destaca unes frases i una miqueta per sobre, doncs, el que ha donat de si l'entrevista amb el líder del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró. L'avui serà un bon dia de Ràdio Nacional d'Andorra. Entre moltes altres coses, ha dit. Carin Montaner és la Sílvia Orriols andorrana i és l'extrema dreta d'aquest país.
Déu-n'hi-do.
Ell diu que també ell s'estima molt Andorra, evidentment, però, clar, que això doncs, no va amb els seus ideals, eh? Doncs ja, mira, la Sílvia Orriols andorrana és la Carin Montaner. Ai, Déu meu, senyor, sí. Ai, anem amb més temes,
sí.
Com ara que... espera't. Un contrabandista andorrà, s'estimba fugint de la policia francesa amb sirenes i diu que creia que l'anaven a robar.
Ja. Yeah.
És que portava 550 cartrons de tabac, eh?
Déu-n'hi-do.
Anaven cap a Marsella.
Carai.
Aquests cartrons, sí,
ja,
sí.
Ja m'ho imagino, que no era per fumar-se els ells.
Ja.
Déu-n'hi-do, no?
56 anys, conduïa un Audi.
Bueno.
Prop de Montpellier.
Molt bé.
Montpellier.
Molt bé. Diari d'Andorra, augmenta el consum d'alcohol, especialment entre dones joves. Per altra banda, també diu aquí que en tema d'habitatge la quota mitjana de la hipoteca del pis és de 1.346 euros al mes. El titular, en aquest cas, més destacat és aquest que... va haver una entrevista del president de l'Associació de Residents del País de l'Amèrica del Sud, el diari Televisió, i concretament doncs, va comentar que l'arribada imminent de peruans sense feina. O sigui, els treballadors venen a provar sort a l'hostaleria i per la temporada, lògicament, d'hivern. No? El col·lectiu calcula que hi ha un centenar de compatriotes irregulars a la seu. I, bueno, Castillo és partidari d'endurir els controls migratoris per frenar la delinqüència. També un altre tema, i és que els contrabandistes desafien el reforç policial i van tornar el diumenge al pas de la casa. O sigui que passen olímpicament.
Exacte.
I després també hi ha una fotografia, diu aquí, ningú ens coneix. El bus Capital Escaldes s'estrena entre agraïments i poca informació. I, bueno, en fi, doncs, aquest autobús de la nova línia interparroquial que et porta a l'hospital.
Sí.
Però que, bueno... Que
Tres Caldes i Andorra,
sí,
no?
Sí, el que passa és que, clar, s'ha parlat poc del tema i, bueno, doncs això, doncs el titular és ningú ens coneix. Bueno, doncs a veure si mica en mica doncs es va coneixent doncs aquest nou servei. I després, plet judicial per un intent d'assassinat a una dona en cadira de rodes.
Mare de Déu.
Sí, la batllia ha admès a tràmit la querella interposada per la víctima amb una discapacitat severa que acusa l'exparella del fill de temptativa d'assassinat per empènyer la cadira i fer-la caure.
Ai, mare.
Sí, sí, sí. Els denunciants es queixen del retard judicial amb la causa.
Ai, Molt bé, doncs apa, anem-hi a posar una mica de música, perquè aquesta notícia m'ha deixat mica sabor agre.
Terrible.
Se me ha parado el corazón, ya no hay tic-tac, no hay diversión, busco y no encuentro la alegría. Salgo a pasear por la ciudad, me fumo un pito y sin pensar no reconozco mi apatía. Quise ser chef y lo logré, me apunté a inglés y soy Sean Penn, no tengo excusas, doy envidia. Pero estas ganas de morder creo que me van a enloquecer y he roto toda la camisa. Busco un cel.
Qui és aquesta noia, Ricky?
Doncs aquesta noia és la Rigoberta Bandini.
La Paula Ribó González.
Exacte, dins de tot aquest espectacle musical que neix doncs, a Catalunya, doncs la Rigoberta Bandini és de Barcelona i aquesta dona bueno, va néixer el 30 d'abril del 90, té 35 anys i està molt de moda.
Sí, home, ja fa temps, eh?
Ja fa temps, fa... Bueno, aquesta noia pues, és una cantant, actriu, també és actriu de veu i també és escriptora i va guanyar un premi Goya a la millor cançó original, un tema que es diu Yo solo quiero amor, que és de la pel·lícula Te estoy llamando locamente, títol que també recorda les greques, no? Te estoy llamando locamente. Sí. Bé, ella va saltar la fama al publicar diverses de les seves primeres cançons al canal YouTube en Spotify i no va ser fins a la primera edició del Benidorm Fest quan va doncs, agafar un major reconeixement amb una cançó que es diu Ai, mamá.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamá, mamá. Todas las mamá,
Ai, mamà.
Doncs ai, aquesta mama. És la Rigoberta Bandini. Per cert, que en català no canta, oi? No doncs, tenim constància d'això?
Ara m'has agafat en fred, diguéssim. És que tampoc no sóc una gran seguidora de Rigoberta Bandini, però sí que us puc dir que els que ho sigueu, potser ja ho sabeu, però encara està de tour.
Està de tour.
Amb l'espectacle que porta per nom Jesucrista Superstar.
Em pensava que Pogacar, que és el que va guanyar el tour.
No.
Home, podria ser.
Estarà el 7 de novembre a Màlaga.
Ah.
Estarà també a la Fira de Girona.
Molt bé.
El 8 de novembre.
Molt bé.
El desembre a Guadalajara.
Sí.
Ciudad de México el 6 de desembre. Monterrey. Benicàssim, això ja l'any que ve. i veure, hi ha concerts que ja estan sold out, que ja no tenen
entrades.
És molt fort,
tot,
eh?
Tot venut, eh?
Sí,
clar, no, bueno, és que veiem, de tota aquesta gent que estem sentint dia a dia, doncs, escolta, francament, tots tenen uns èxits extraordinaris i quan s'hi posen, les entrades s'exhaureixen amb res, amb poc temps, eh? Una cosa tremenda. Bueno, escolta, vull dir, es tracta d'això i suposo que ells com a professionals, intèrprets, el que volen és això, no? Arribar al públic.
Home, sí, esclar.
I, escolta, i guanyar-se la vida, perquè, escolta, ser músic és molt maco, però a vegades...
Passes fam.
Passes allò, penúries, eh? No tothom guanya els calés que pot guanyar la, doncs no ho sé, la Bandini o la Rosalía o jo que sé, els Catarres o qualsevol altres grups, no? I formacions, vaja. Bueno, doncs res, una cosa, deixeu-me que us recordi que avui comença l'Eurolliga de bàsquet.
Home.
Sí. I a més, és curiós perquè a les 6 de la tarda juga el Barça amb el Hapoel de Tel Aviv, però no allà.
En camp neutre.
En camp neutral. Sí, qualsevol hi balla, no fotem, tu. 6 de la tarda. I després també la Champions, que tornen la Champions, i que a les 18:45 juga el Cairat amb el Real Madrid, un equip del Kazajstan aquest, o Kazajstan, o com es digui, que està a la quinta punyeta, no sé quants mils de quilòmetres, és una cosa realment increïble, i que, bueno, doncs això, li ha tocat, en aquest cas, doncs, anar cap allà al Real Madrid. No sé si arribaran esgotats, aquesta gent. També recordarem que al vespre, a les 8:45, juga la Virtus de Bolonia amb el Real Madrid, i que avui també hi ha també Champions per l'Atlètic de Madrid, que el partit és a les 9 del vespre i que s'enfrontarà al Eintracht de Braxburg, de Frankfurt. Sí.
És que de Braxburg.
A mi m'agrada més el Braxburg. I no, i també una altra cosa que faltava per completar la jornada de primera divisió.
El partit que es havia de jugar ahir al camp del València, però, esclar, amb aquests aiguats...
Clar.
Es jugarà avui, no? Si tot,
en principi,
tot està bé, eh?
Vull dir... no hi ha cap altre tinglado d'aiguats, doncs està previst que València o Oviedo juguin avui a les 8 del vespre.
Molt bé, i el partit aquest que del Tel Aviv, el Hapoel i el Barça, que es jugarà a Bulgària.
A Bulgària. Molt bé.
Clar.
Molt bé.
Obvi, no?
Sí, home, és que té la vida, no pots anar a jugar. Vamos, jo no vaig ni bo.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Aprofita els preus estalvi a totes les seccions, com el formatge d'untà natural o light Carrefour de 300 grams, ara per només 1,49 €, o el paquet de 10 panets de llit Carrefour de 350 grams, ara per només 1,69 €. I recorda, cada dia els frescos al millor preu. Avui, tota la fruiteria al 10% de descompte. Gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del mirall.
Equal mc square, in which energy is thought equal to mass multiplied with square.
Què li passa al Joan Marc avui?
No ho sé. No
què
sé,
li
Joan
passa, Joan Marc? Què et passa avui?
Què tens?
Oi, bon dia, bon dia.
Bon dia,
bon dia.
No, aquest no sóc jo, eh?
No, és l'Albert.
És
l'Albert Einstein. Sí. Avui Joan Marc... tens algo important que explicar.
Ho hem de recordar una vegada més, i tant.
Sí. N'hem parlat moltes vegades de l'Einstein.
Sí.
La seva obra, meravellosa, que va canviar completament com enteníem l'univers i la física. Sí, sí. Avui, bueno, avui no és ben bé, perquè avui és 30 de setembre, bueno, però fa 4 dies, el 26 de setembre, va ser el 120è aniversari de la publicació d'un dels seus articles fonamentals en el qual introduïa el principi o la teoria de la relativitat especial. És un article que és molt fonamental perquè canvia completament com s'entén la física a partir d'aquell moment. És veritat que, bueno, que l'article es publica el 26 de setembre en un diari científic que es diu Annalen der Physik.
Ai, em pensava que era La Vanguardia, cony.
No, no hi era encara. Sí que hi era.
Sí que hi era, La Vanguardia.
Sí que hi era. Digues.
Sí, La Vanguardia em sembla que ja existia.
Sí, i tant.
Però l'article ho va enviar el 30 de juny, és a dir, va tardar una miqueta en ser publicat, i el dia després de la publicació, el dia 27 de setembre, envia un altre article a Annalen der Physik, que no es publica fins al 21 de novembre, que és en el qual surt aquesta fórmula que ara està explicant en aquest tall de veu que ha passat la Candela, el famós E igual a l'energia igual a la massa multiplicada per la velocitat de la llum al quadrat. Aquest article l'envia el dia després de que es publiqui el seu article sobre la relativitat. Són dos articles diferents. L'any 1905 per Einstein va ser una cosa meravellosa perquè va publicar 4 articles, dels quals un li va valdre el Premi Nobel. Però no va ser ni el de la relativitat ni el de la fórmula aquesta de l'energia igual a la massa que multiplica la velocitat del llum al quadrat. I és curiosa la cosa,
Sí.
Que aquests són els més importants. No, li va valdre el Premi Nobel el primer article que havia publicat, que es va publicar el 9 de juny, que era l'explicació del fenomen de l'efecte fotoelèctric. Aquest és el que li va valdre el Premi Nobel. En realitat, sí que aquest, diguem-ne, és la seva introducció cap a la relativitat especial, és el que li porta cap a la relativitat especial. Per què? Perquè passem d'una teoria que era la dominant en el seu moment, tot el segle XIX i principis del segle XX, era la teoria de l'electromagnetisme que s'havia desenvolupat a principi del segle XIX, en el qual la llum era una ona que viatjava per una cosa que no se sabia ben bé què era, que en deien l'éter lumínic, que era una espècie de substància que permeava tot l'univers, en el qual aquesta ona es podia propagar. Perquè, segons la teoria mecànica clàssica de Newton, les ones s'han de propagar a través d'un mitjà. I per això necessitava aquest mitjà, aquest èter. Les ones de so, per exemple, es propaguen a través de l'aire. Són vibracions de l'aire. Pues, a principis del segle XIX, apareix aquesta teoria de la llum com una ona, que són un tal Young i un tal Fresnel, que la fan evident, que la llum és una ona que es transporta en aquest èder lumínic que no se sap ben bé què és. Després, a mitjans del segle XIX, apareixen Maxwell, Kelvin i Faraday, que estableixen que això, la ona de llum, en realitat és una ona electromagnètica, per això la teoria d'electromagnetisme, és a dir, una variació de camps elèctrics i camps magnètics d'aquest èder que no se sap ben bé el que és, però que fa que es transporti aquesta ona i que es propagui a l'infinit. I la física és així, la teoria física, durant tot aquest segle XIX i principis del segle XX, en el qual Einstein està treballant com a assistent amb l'oficina de patents de Berna, i és, al mateix temps que està fent el seu doctorat a l'Universitat de Zúric, que hi treballa ja a l'oficina de patents, li va aconseguir la feina al pare del seu director de tesis. I ell treballa en relativa soledat allà a Berna, amb totes aquestes idees. I ell desenvolupa en 1905 una idea, que primer, de l'efecte fotoelèctric, que la llum no és només una ona, sinó que també és una partícula, està transportada per una partícula, i això explica l'efecte fotoelèctric i li val el Premi Nobel.
Yeah.
Però, a part això, i comença a explorar idees sobre el problema que posa aquest èder, que no se sap, no l'éder Salàvia, éter.
No, sí, ja m'ho imaginava que no. No, ja m'imaginava.
Podríem dir, vaya ese senyor éter.
Éter,
vaya ese senyor éter, perquè, clar, és que aquest éter era molt complicat d'entendre, perquè tenia de ser fluid, per permetre que les coses es moguessin a través d'ell, però a la vegada havia de ser rígid o tindre una certa rigidesa per permetre la transmissió d'una ona.
Yeah.
I bueno, hi van haver tota una sèrie d'experiments durant el segle XIX per intentar veure com de fluid o com de rígid era aquest èter o intentar detectar-lo. I els experiments, la majoria van fracassar, és a dir, no es detectava aquest èter. Yeah. Sí que hi va haver un experiment, que és l'experiment de Fizeau, que mesura la velocitat de la llum a dintre de l'aigua. A dintre de l'aigua la velocitat de la llum canvia perquè l'aigua té un element de difracció de la llum, i doncs la llum no es propaga en línia recta, sinó que es propaga en diferents, i doncs la seva velocitat canvia, es propaga en diferents direccions, i doncs fa que la velocitat estigui enlentida, la llum, a dintre de l'aigua. Ells mesuren la velocitat de la llum quan l'aigua es mou en la mateixa direcció de la llum o en direcció contrària de la llum, i a veure si hi ha una diferència, si aquest èder que es mou amb l'aigua i quan va en direcció contrària es mou en contra de l'aigua. Sí que troben una petita diferència, però no el que ells esperaven.
Yeah.
També hi ha un experiment que és absolutament fonamental a finals del segle XIX, que és l'experiment de Michelson i Morley. Michelson i Morley, què fan? Intenten mesurar la velocitat de la llum en el sentit de la rotació de la Terra i en el sentit oposat o transversal de la rotació de Terra. És a dir, que en un costat, a la velocitat de la llum, s'hi hauria de sumar la velocitat de la Terra, com es desplaça la Terra, com gira la Terra, i en l'altre sentit no s'hauria de sumar. I si l'éter es belluga amb la Terra, i la llum es belluga amb la Terra, tindríem de veure una diferència entre la velocitat de la llum en un sentit i en el seu sentit transversal. Què troba a l'experiment de Michelson i Morley, que deixa tothom astorat, és que no hi ha diferència. La velocitat de la llum és la mateixa, miris a la direcció que miris. És a dir, que és igual que la Terra giri, que el Sol es desplaci a la galàxia a més de 200 km per segon, és igual. La velocitat de la llum sembla constant, sempre sembla constant.
Ja. Per una cosa, Joan Marc,
sí.
Per fer tots aquests, diguem-ne, experiments,
sí.
quin tipus d'estris s'utilitzaven? Perquè, clar, estem parlant del segle XIX, no?
I
què fotien servir?
Bueno, que tenien les eines llavors, no?
Quines eines tenien? Làmperes
i miralls feien servir.
Làmperes
i miralls. Utilitzaven taules òptiques amb unes làmperes que emitien una llum, que es reflectia en un mirall i anava cap a una direcció o anava cap a una altra direcció. I amb això arribaven a fer experiments molt i molt precisos.
Aquests tios, si haguessin tingut el que hi ha avui en dia, estic impressionant.
Ja sabem, no?
Encara haguéssim descobert més coses.
Sí. Bueno, tot això arriba que a principis del segle XX hi ha un gran problema. És a dir, que la mecànica de Newton, que havia dominat o que dominava la física des de finals del segle XVII a principis del segle XVIII, no es reconciliava amb l'electromagnetisme de Maxwell, bàsicament, de Maxwell, Faraday i Kelvin. No hi havia manera de reconciliar-lo, sobretot per aquests problemes de velocitat de la llum, i el fet que no es detectés aquest èder que transmetia la llum, en principi, que era l'única manera de que pogués funcionar les dues teories al mateix temps. Doncs hi havia aquest problema, és que aquest èder no es detectava. Apareix, mira, la història, diguem, gairebé és un acudit, Un holandès, un francès i un alemany.
Sí,
és una història d'un holandès, un francès i un alemany. El primer holandès, el primer holandès, que és el Hendrik Lorentz. Hendrik Lorentz era professor a l'Universitat de Leiden, a Holanda, va néixer el 1853, i és professor de física teòrica i treballa amb això de la propagació. Vol descobrir quin problema hi ha amb la propagació de la llum en aquest èter i veure quines són les propietats d'aquest èter. I ell fa tota una sèrie de teories i arriba amb una fórmula matemàtica volent explicar l'efecte Doppler. Arriba una forma matemàtica que se'n diu transformació de Lorentz. Què és aquesta transformació de Lorentz? És molt senzilla. Arriba a introdueix la velocitat de la llum com una variable a dintre de les equacions de Maxwell, dintre de les equacions clàssiques d'electromagnetisme. És a dir, per permetre explicar l'efecte Doppler, introdueix la velocitat de la llum com una constant a dintre d'aquestes equacions i nota una cosa que és molt, molt interessant, és que les equacions aquestes són invariants, no canvien en funció de la seva transformació de Lorentz. És a dir, que això és un principi de física que es diu el principi de relativitat. És a dir, si mires un efecte o observes un efecte, un esdeveniment, en un punt, les lleis de la física han de ser les mateixes si l'observes en un altre punt. És igual que tu estiguis en moviment o que l'objecte estigui en moviment, les lleis de la física s'han d'aplicar de la mateixa manera. I doncs, ell veu que gràcies a aquestes transformacions que introdueix, aquestes transformacions matemàtiques, introduint la velocitat de la llum, arriba a descriure els mateixos efectes independentment de si un objecte està en moviment o si un objecte està parat. Ell això ho utilitza per descriure l'efecte Doppler, no està buscant la relativitat d'Einstein, està buscant una altra explicació. Però sí que hi ha un matemàtic francès, que es diu Henri Poincaré, que ell està treballant a la Sorbona i també està treballant al Bureau de Longitude. Què és el Bureau de Longitude a principi del segle XX? Era a París, intentaven establir les zones temporals a través del món, perquè començava les comunicacions telegràfiques, etcètera, etcètera, i doncs era important tindre el temps establert en cada punt del planeta. I tindre, per exemple, rellotges sincronitzats a Nova York, a París, a Londres, a Tòquio, que els rellotges estiguessin sincronitzats. I treballa justament en la definició d'aquestes zones temporals i en la sincronització dels rellotges. I això és un problema molt, molt interessant, un problema pràctic molt interessant, però es troba amb diferents dificultats, que és justament una d'elles és la velocitat de la llum, que sembla ser una constant, o que és una constant. I doncs que la sincronització dels rellotges és molt dificultosa. S'hauria de fer amb senyals de llum, però clar, aleshores la velocitat de la Terra intervé i si es suma o no es suma, dificulta la sincronització dels rellotges. Arriba o veu el treball de Lorentz i diu, hosti, mira, que interessant, amb aquestes transformacions de Lorentz podríem arribar a sincronitzar els rellotges a tot arreu del món, de manera senzilla. I Poincaré arriba gairebé a la teoria de la relativitat. Ja. Gairebé hi arriba. Però continua emmarcat en el seu marc mental d'aquest éter que fa més de 100 anys que domina la física i, doncs, ell no s'abstrau de l'éter. Ell té, en aquell moment, el 1905, publica un article 3 mesos abans que Einstein on hi ha tota la relativitat. Menys, bueno, o més, l'éter. Hi ha tota l'estructura matemàtica, tota la interpretació física, però ell continua considerant que la llum es mou a través de l'éter.
Sí, l'éter és fonamental en aquest aspecte. No pot, no, que dic que l'éter és fonamental en aquest aspecte i no pot faltar-hi, vaja.
En la seva interpretació, ell no veu que es pugui eliminar.
Ja.
I quina és la gran aportació d'Einstein? És que Einstein, que era, no era ningú, era algú que treballava de manera independent, fins i tot és possible que en el moment que ell escriu l'article i que ho publica no coneixés el treball de Poincaré, almenys aquest darrer article en el qual hi ha tota. Però Einstein arriba a les mateixes conclusions que Poincaré, però veu que no cal l'éter, que només amb les transformacions de Lorentz arriba a descriure o a explicar tots els fenòmens físics que fins ara no s'explicaven i que no cal interpretar o que no cal utilitzar l'éter, que tot prové del fet que l'espai i el temps són una mateixa cosa. Que hi ha una relativitat entre espai i temps, que a més que la velocitat de la llum és constant, i que això fa que, per exemple, quan la velocitat d'un observador s'acosta molt a la velocitat de la llum, el temps i l'espai es concebeixen o es mesuren de manera diferent. És a dir, si tu vas molt més ràpid o vas més ràpid que un altre observador i t'acostes a la velocitat de la llum, el teu temps no passa de la mateixa manera o no ho perceps de la mateixa manera que l'observador que s'ha quedat quiet. I si mesures una llargada i la mesura també l'observador que està parat, l'observador que està parat, per exemple, mesurarà 1 metre i tu mesuraràs pues, bastant menys d'un metre. I això és el que arriba Einstein i el que acaba realment trencant la cosa. Trenca amb l'éter i arriba en aquestes solucions que de seguida estan adoptades per exemple, per Lorentz, que reconeix de seguida, fins i tot Lorentz després li va proposar de ser el seu successor a la Universitat de Leiden, cosa que Einstein no va acceptar perquè primer el respectava molt i li feia molta por d'agafar la posició a darrere de Lorentz, la posició de professor o cap de física teòrica a la Universitat de Leiden, i a més ella tenia un lloc a la Universitat de Zuric i no, i estava força còmode allà, no va voler moure's. Però en canvi Poincaré, diguem-ne que no va reconèixer mai el treball d'Einstein. Einstein tampoc va voler reconèixer gairebé mai el treball de Poincaré. I en realitat encara hi ha, avui en dia, hi ha historiadors, tot això és encara objecte de debat, hi ha historiadors que diu que el descobridor real de la teoria de relativitat especial va ser Poincaré, no va ser Einstein. Poincaré era... Poincaré també era una miqueta d'aquells que s'ocupava una mica de tot, li agradava fer una mica de tot, i va treballar en moltíssimes coses, era potser el matemàtic més respectat de la seva època. Malauradament va morir pocs anys després, va morir el 1912, d'una embòlia després d'una operació de pròstata, i no va poder veure fins on va arribar Einstein, que després de la seva teoria de relativitat especial el 1905, després la va generalitzar, i aleshores sí que va ser encara una més gran revolució, la teoria de la relativitat general del 1916, realment ho canvia absolutament tot, però que és, en realitat, és una generalització d'aquesta primera teoria de la relativitat especial, que no introdueix la gravitació en aquesta teoria, no hi ha la gravitació, després l'introdueix en la relativitat general, i aleshores realment és la gran revolució que avui en dia encara és la teoria més testejada i que més ha demostrat la seva certesa, diguem-ne, fins a límits insospitats. Realment, ara mateix estem testejant aquests límits. Ja n'hem parlat també moltes vegades, que estem testejant aquests límits i que hi ha un límit, sobretot, que és amb la mecànica quàntica, que no s'arriben a reconciliar aquestes dues teories. La relativitat especial, en canvi, i la mecànica quàntica sí que es van reconciliar, es va fer a principis o finals del 1920, principis del 1930, hi ha teoria de quàntica relativística, que és amb la relativitat especial. Però, evidentment, la gravitació encara no s'acaba de reconciliar amb la mecànica quàntica.
Molt bé.
Doncs res, escolta, Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
Sí. No, hi podríem estar hores aquí.
Ja m'ho penso, ja m'ho penso.
Hi ha moltíssimes coses a discutir i bueno, és curiós que al final va ser algú sol en un despatx que treballava en patents que va fer aquesta descoberta, i no va ser el gran Poincaré o el gran Lorentz, que ho tenien tot. El que els va faltar és ells estaven en el sistema i Einstein estava fora del sistema. Sí. I era un pensament fora del sistema, al final, que va portar al trencament físic.
Un geni, com sempre. Un geni, Albert Einstein. Moltes gràcies i que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres també, i que disfruteu amb la Champions avui i demà.
I tant, total. I ja no vegis jo, escolta, estic frisosa.
Oi, la Candela, té unes ganes. Gràcies, Joan Marc.
Adéu, Joan Marc.
Adéu.
Aquest senyor avui fa ja 90 anys. És molt bon cantant. Es diu John Royce Mathis, Johnny Mathis.
Johnny Mathis, en veritat, Johnny Mathis. Sí, senyora.
Sí que res, una estoneta fins la informació i després la tertúlia.
Ara vinc.
Ara vens.
Sí, ara
aquesta
torno.
Setmana
ara
tenim
torno.
De lluna de mel al Font Bernat,
exacte.
I fes tu la tertúlia.
Sí. Adéu-siau. Fins ara. Never let me fall. You're the one.
I'm grateful for each day you gave.